L'Orquídia, el Centre de Medicina Estètica d'Olot, patrocina aquest espai.
És hora de les sèries amb la gran Sandra Sotillo i Costa, que ja la tenim a punt aquí a l'estudi de Ràdio Olot. Què tal, Sandra, com estàs?
Molt bon dia.
I bona hora.
I bona hora. I molta gana, és que...
Sí, esclar.
M'heu portat un esmorzar aquí, que...
No, saps què passa? És que aquí ho hem d'explicar tot, eh? És que cada vegada com revinco m'enganxa amb la boca plena, estic menjant ara mateix, perquè aquesta setmana tenim de protagonistes dels petits plaers Cal Flaquer, i escolta, ahir van començar a tastejar els seus productes. Avui, ara aquí s'ho veia croissants, i aquesta coca ratafia que està boníssima amb nous, i... Per tant, tasta-la.
Sí,
ara
no,
però
ara no,
quan acabis.
Tasta-la, tasta-la. Menja.
Jo m'acabo de menjar un croissant de xocolata blanca. Escolta, estava boníssim. Boníssim. En fi, doncs és gentiles de Cal Flaquer, que, escolta, ens fa venir
doncs
gana a tots.
Molt agraïts.
Molt bo. Sandra, avui vas de sèries, com t'ho diríem, una mica futuristes barra estranyes?
Sí. No, a veure, a mi m'agraden molt. Ja sabeu que les meves sèries que recomano, les que a mi m'agraden, solen ser estranyes. Comencem per aquí.
I per què això, Sandra?
Doncs mira, suposo que un psicòleg o un terapeuta em dirà què passa. Suposo que té a veure també amb això dels mons nous, no? I crear mons nous i aquesta imaginació que té la gent, que dius, carai, com pot ser que una persona de fa 10 anys s'imagini un futur d'aquí 2 segles i veurem si la clava, perquè n'hi ha de més antics que l'han clavat, no? Aquesta pandèmia crec que hi havia forces novel·les que en parlaven i mira, al final ha acabat passant, no? I bé, avui us porto doncs una sèrie que realment fa això, planteja un futur que el veiem, jo almenys el veig molt probable. És un futur on els humans i la tecnologia, diguéssim, estan més units que el que està ara, i que evidentment hi té un paper molt important aquesta tecnologia. I és una nova sèrie d'Amazon que es va estrenar divendres passat, si no vaig equivocada, amb dos episodis. S'estrena un episodi cada divendres, per tant, aquesta gent com jo, que ens costa això d'esperar una setmana i una altra, es poden esperar fins al desembre i llavors ja estaran tots, perquè són només 8 episodis. I us la porto no només perquè la sèrie m'agradi, sinó perquè és una mostra de... A mi això, si algú sap, jo ara ho dic per aquí a la ràdio, si algú sap que m'envia un missatge, hi ha d'haver-hi un català a Amazon. Una dona catalana.
Amazon és molt gran, segur que algun català o altre hi ha.
Els grossos, els de dalt de tot. Perquè,
no els que reparteixen.
No, l'aposta que està fent Amazon pel català no l'està fent cap plataforma. Aquesta sèrie que us porto avui és la quarta original d'Amazon, o sigui, una sèrie que fa Amazon i que Amazon mateix decideix doblar-la al català.
O tenen vista.
Amb els seus calés.
O tenen vista.
Sí, però, clar, no, aquí és el problema, que no tenim els números, no sabem... Però, clar, és que la gent ho miraria igualment si no estigués en català. O sigui, no és que de cop gent que no miraria aquella sèrie entri a mirar-la a Amazon. Jo crec que la gent la miraria igual. Si te la posen en català, doncs hi ha gent que la prefereix mirar en català i perdran aquelles visualitzacions del castellà o de l'anglès i les tindran al català. Però vull dir que, a mode econòmic, no sé si realment els està... M'encantaria saber els números que té Amazon amb això, però m'està sorprenent moltíssim aquesta aposta que està fent Amazon, perquè és només Amazon, i que no l'està fent amb subvencions de la Generalitat. O sigui, no és que la Generalitat li pagui aquest doblatge, és que és Amazon que ell mateix sufraga el cost del doblatge i dels subtítols. I això és, no sé, si algú sap per què, si algú té un cosí, un germà que està en un lloc de decisió d'Amazon i ens pot explicar doncs això, perquè ho està fent Amazon, em sembla, perquè és que a més, no només amb sèries, per exemple, la que us porto avui és el que us dic, que s'estrena la setmana passada, se n'està fent...
El Senyor dels Anells, no? És a dir, gran...
Exacte, però clar, és que ho està fent amb El Senyor dels Anells, ho farà amb Jack Ryan, que és una de les grans sèries de Prime. Jack Ryan, que s'estrena el 21 de desembre, la nova temporada, la tercera, s'estrenarà la tercera, també doblada al català, i a més et dobla les dues primeres que ja estan disponibles. Per tant, mira, avui no només parlarem d'una sèrie de Prime, una sèrie de ciència-ficció, una sèrie nova que de moment està tenint molt bones crítiques, sinó que a més doncs és una sèrie que qui vulgui mirar-la doblada al català també ho pot fer. I bé, jo us dic, anem a escoltar una mica el tràiler, així veieu de què va, perquè ja sabeu que costen d'explicar les sèries de ciència-ficció.
Enrere. Tanca els ulls.
Pare.
Compte enrere des de 10. A partir d'aquí hauria de ser bastant intuïtiu.
D'acord. Barton, això no funciona.
És l'hòstia.
Hem de dir que les plataformes, suposo que per qüestió de pressupost, no fan tràilers el que en diríem habituals, sinó que el que acostumen a fer és agafar un fragment d'un tros de la sèrie, del capítol, i passar-lo sencer, agafar un minut 20 i tirar pel dret, ja, que és el que se sent aquí. Més que el tràiler, aquells tràilers que a més a més t'expliquen la pel·lícula moltes vegades, no?, o la sèrie, doncs en aquest cas han agafat un fragment del primer capítol i l'han
posat. Clar, no, aquí la trampa també està en que Amazon, tot i que està fent aquesta aposta pel català, que és evidentíssim, no l'està promocionant. Diguéssim que qui promociona aquesta aposta pel català doncs són, per exemple, el compte de Twitter doblatge en català, que és el que et diu: mira, Amazon treu aquesta sèrie en català. Llavors, com que el tràiler sí que no el dobla Amazon en català, diguéssim, yeah, el que fan doncs des d'aquest compte de doblatge en català és
agafar un trosset,
exacte, i posar-lo a moda de tràiler, però que bueno, que ja t'ajuda a pillar una mica de què va, no?, aquesta sèrie. Hem sentit, no?, aquest compte enrere. Ha sigut evident que aquesta persona que estava fent el compte enrere entra de cop en un món diferent.
Però ha dit no funciona, no? Ha dit, o...
En un primer moment, no? Ha dit, diu, sembla que no funciona, i de cop, bum! Exacte. I de cop se senten unes motos i se sent un soroll molt futurista, no?, que t'evidencia que no estàs en el mateix lloc on estaves. Hem sentit aquesta veu d'aquesta noia, que és la protagonista, no?, la Flynn Fisher, que està interpretada per la Chloe Grace Moretz, que és una actriu que havia tingut molts papers quan era joveneta, és molt joveneta, però quan era una nena havia tingut molts papers protagonistes. Potser el més conegut és una pel·li que es deia Kick-Ass, que feia com d'una superheroïna una mica... Bé, jo no he vist la pel·lícula sencera, però pel tràiler i així, és una superheroïna que era una pel·li per nens, però potser no tant per nens, perquè era una mica així, com dir-ho...
Pujada de to.
No, pujada de to no, a gamberra, podríem dir una mica. Ja. Però gamberra no en pujada de to, en relació en que potser deia paraulotes i aquestes coses, que potser no era una pel·lícula de superherois per nens, diguéssim.
Bueno, el paper esponja tampoc.
Exacte, no, de fet
que no sé si hem dit el títol, Sandra, de la sèrie.
No he dit el títol, és que veus.
No sé si l'han dit, però ho dic perquè llavors els oients se'ns queixen.
És un títol una mica estrany, no?
És un títol complicat.
Sí, es diu The Peripheral, en anglès. No l'han traduït en català, diguéssim. Tu quan obres la sèrie et continua sortint de Peripheral, però sí que els subtítols aquests que tens en català te la tradueixen com El Perifèric.
El Perifèric.
El Perifèric.
Per tant, Peripheral, escrit amb PH al mig, judicada pels oients.
Exacte,
que...
Sí, Peripheral, exacte. De Peripheral, amb el de anglès, i Peripheral, amb aquesta F, una PH.
PH al mig, sí.
I a la caràtula d'aquesta sèrie hi ha aquesta noia, no? Hi ha la cara,
exacte,
de la noia amb els ulls que estan una mica difuminats o no sé què.
Exacte, és la cara de la noia, i en el lloc on hi haurien d'haver-hi els ulls hi ha com una mena de línia que t'ensenya un altre món. I aquí és una mica aquest... El que
és que ja jo ho vaig veure, Neus, no mires així. Ahir no, ho vaig posar i ho vaig veure.
Aquesta
i ja no vaig entrar.
Aquesta és la sèrie que jo vaig dir que en Joan Soler em va dir, mira aquesta sèrie que t'agradarà, perquè
val.
És d'aquest estil que ens agraden a nosaltres. Jo he de dir que he vist un tros. I, bueno, ara la Sandra comentarà. Si hi ha d'allò. Però sí que és veritat que això és una sèrie de ciència-ficció que ens pot recordar molt a Reader Player One, a totes aquestes que entres en realitats virtuals en un altre món, a través de dispositius, no?, i que juguen amb la... doble realitat on estàs i on jugues, on jugues suposadament, etc.
Exacte, no? Has descrit perfectament de què va la sèrie, Neus, perquè és això, aquesta noia que sentíem, interpretada per la Chloe Grace Moretz, i el seu germà viuen en una Amèrica del 2032, vull dir que ja està situada una mica en un futur aquesta Amèrica, i és un poble petit, tenen la mare malalta, diguéssim que estan com en un lloc una mica sense sortida, no? I on les seves capacitats, sobretot les d'ella, no s'estan explotant de la manera que es podrien explotar, no? És una persona que si sortís d'aquell poble de l'Amèrica del 2032 segurament podria fer coses molt, molt més interessants, no? Però té una família i una situació familiar que l'obliguen una mica a quedar-se. Com que la situació econòmica és complicada, en el seu germà, que havia format part de la Marina i bueno, uns experiments una mica estranys de la Marina americana, li ofereixen provar una mena de simulació per una, evidentment, una gran quantitat de calés, no? I li ofereixen, doncs, que és com una mena de... Ara s'estan posant molt de moda aquestes ulleres de realitat virtual, no? Sí. Doncs és una mena, això, evidentment posat amb el futurista, doncs serien com una mena de... No ulleres, però com un casc que transporta, doncs, en una simulació, que és com un joc, no? I has de provar la versió beta, no? Que és la versió que encara no s'ha tret a la venda, diguéssim, però que hi ha certes persones que les proven a veure si funciona i per trobar, doncs... parts que potser s'han de millorar. Li donen amb el seu germà perquè ho provi. Evidentment, la que és bona en aquests jocs, sobretot, és la germana, que és qui, d'alguna manera o altra, acaba entrant en aquesta simulació i qui també se n'adona, com deia la Neus, que el que hauria de ser una realitat virtual, una simulació, que tu entres allà i no passa res, acaba connectant una mica amb el futur, no? I la trasllada amb una mena de Londres del segle XXII-XXIII que... En principi això s'hauria de quedar allà com en un núvol i no hauria de passar res, però que se n'adona que sí que té una certa relació amb el que serà el futur de la humanitat, no? I que per tant el que passa allà no es queda només allà, sinó que els hi repercuteix també en la humanitat.
D'acord.
I aquí, fins aquí
ella
fins
ha de fer alguna cosa perquè això no passi, suposo, dic jo, no sé.
Ella està involucrada.
Sí, esclar, sí. Esclar.
I com passa sempre, clar, que aquelles coses que s'haurien de quedar en el món virtual també t'estan afectant. Exacte. En el món real i que tens problemes, ja, etcètera, doncs, clar, tot això hi és.
Exacte. Fins aquí explicarem per no explicar més, per no fer spoilers. A més és això, jo he vist els dos primers episodis, que són els que estan disponibles.
I això... La típica, que això ja ens passa a moltes sèries, però paciència, perquè no és una sèrie que quan entris entenguis gaire res.
Al contrari.
Vas aprenent, la Sandra explica això perquè ha vist els dos primers. Quan comences és d'aquelles que vas dient, bueno, això ben bé, ara no sé... Però li has de donar el temps que t'ho vagin explicant. Ara ja es porta molt, sobretot en ciència-ficció, no mastegar les coses.
Exacte.
No començar i explicar-te. Al final i anar... 5 anys antes, que allò és el típic,
ja,
no?
Sí, ja.
Tot això ja no es porta gaire. I amb aquestes sèries, que a vegades són complicades d'acabar d'entendre una mica l'univers, doncs se'ls ha de donar una mica de temps.
Sobretot aquesta, en el sentit que està basada en una novel·la del mateix títol, de l'autor William Gibson, que és un dels autors més influents de la ciència-ficció. Vull dir, conceptes que va crear ell fa molts anys han sigut explorats en pel·lícules icòniques des de Matrix, com Westworld, que per cert, dic Westworld perquè els creadors no, però els productors, els que posen els calés, diguéssim, d'aquesta sèrie són els mateixos creadors de Westworld, per tant, ja veu una mica d'allà mateix aquesta sèrie, no? I de fet ens fa pensar molt en Westworld, que recordeu, és aquella sèrie també de ciència-ficció que et transporta en una mena de parc d'atraccions, també del futur, i on robots i humans conviuen. Doncs, de fet, els crítics diuen que, perquè Westworld està per la quarta temporada, en principi hauria d'haver-hi una cinquena temporada i final, però de moment sembla que HBO i aquests dos creadors no estan trobant...
No s'entenen gaire.
No s'estan entenent, exacte. Llavors hi ha hagut molta gent que diu, ostres, aquesta sèrie d'alguna manera o altra pot funcionar com aquesta cinquena temporada de Westworld que està per venir. Evidentment no tenen res a veure en el que fa el contingut. Un estava bé d'un llibre que es va publicar, em sembla que és el 2014, i que per tant no té res a veure amb Westworld, no? Però aquest creador, en William Gibson, que és això que us dic, hi ha molts els conceptes de la ciència-ficció actual que els ha creat ell, el ciberespai, el tema aquest del ciberespai és molt de Gibson.
Bueno, estem parlant del metavers ara,
del metavers,
i això és una realitat,
exacte. Sí. Doncs és un autor que se'l coneix sobretot per això, per no explicar res, per confiar en la intel·ligència del lector per anar descobrint, no, els personatges mai expliquen res. Sempre és el propi lector el que ha d'anar connectant les seves accions amb el que fan després, amb el que pensen, amb el que els hi ha passat al futur, al passat. Llavors és un autor que, això, com diu la Neus, no t'ho dona mastegat.
Has d'estar una mica atent, no? És allò de, mira, vaig a passar l'estona... No vol dir que, evidentment, passes l'estona, perquè hi ha molta acció també, eh? Però... però sí que has d'estar una mica temps per anar entenent els conceptes o el que és el que t'estan dient.
Ara entenc per què l'han traduït al català. No, clar, perquè amb aquestes ulleres veus el més enllà i t'hi fiques en el més enllà. El més enllà vol dir que el català pujarà encara més, es parlarà molt més, serà més important, i per això ja l'han traduït aquesta gent. Ara ho veig.
Esperem-ho. Sí. Però, a més de no mastegar-te les coses, és una sèrie d'aquestes que et guarden els secrets pel final. Llavors, en aquests primers dos episodis t'està introduint en aquest món, ja t'està deixant anar algun... No? El primer episodi s'acaba amb un cliffhanger molt gran.
Sí, això sabeu que no m'agrada gens, i ho fan tots.
Llavors, heu d'anar preparats per això, perquè no us expliquin tot la primera.
I la paciència de cada divendres, allò que dèiem. Mm-hmm. No sé si que coincideix entre cometes, eh? Sandra, que han acabat la Comunitat de l'Anell, que sí, era la seva gran aposta, també econòmica, que els ha funcionat molt, sí, bé. No sé si ara és aquesta la que tenen com a gran.
Probablement. Amazon fa molt de temps que busca la seva sèrie de ciència-ficció, una gran sèrie de ciència-ficció. N'ha anat fent, va fer The Boys, que els hi va, sí, sortir bé, sí, però que és més superherois que no ciència-ficció. I llavors ha anat provant. Evidentment, el Senyor dels Anells era evidentíssim que els sortiria bé. Vull dir, no sé si tan bé pel preu que s'hi han gastat, però era evident que funcionaria, perquè hi ha uns fans importants d'aquesta sèrie. En Peripheral, jo crec que confien en això, en enganxar els fans de la ciència-ficció, i evidentment, doncs, és una novel·la molt coneguda pels fans del gènere, i veurem com acaba funcionant. Vull dir, es resta molt a que els fans de la novel·la els agradi també la sèrie. I aquí, diguéssim que... No diré que no els hi agradarà, però sí que he llegit que la sèrie s'escapa una mica ben... Però, clar, evidentment, és que és molt difícil.
I amb un llibre.
Amb un llibre de ciència-ficció, transportar-ho a la pantalla. I aquí, ara deixo dir el que anaves a dir, Neus, però és molt important el visual. Està molt ben feta. Visualment, sobretot aquest Londres del futur, t'impacta quan veus com imagina que fins i tot les escultures... Hi ha una sèrie, una imatge que ha corregut molt per Twitter, d'una escultura que tots tenim al cap, no, present, i com està adaptada, doncs, en aquest futur distòpic del segle que ve, no, diguéssim.
No, i anava a dir que amb aquestes sèries jo penso que aquest costum que té Prime de posar les sèries en comptagotes cada setmana, jo amb sèries com aquesta penso que no ho faria així a nivell de màrqueting, perquè una cosa és que tu tinguis un Senyor dels Anells, un Joc de Trons, un, no, aquest tipus de sèries que hi ha molta gent que les espera i que, per tant, generes aquest enganxe, no? I que la gent sabràs que tu, com si els fas esperar 15 dies, s'esperaran i no perdràs audiència. I una altra cosa són sèries d'aquestes que són més complexes i que et deixen penjat un capítol rere l'altre, i que si tu la comences, però és que n'estàs veient tres més, perquè és un cop a la setmana, et ja la pots deixes, despistar, sí, molt fàcilment.
Jo també ho crec.
Jo aquí ho canviaria. Jo faria unes, si volen fer unes setmanals, però algunes com aquesta les posaria senceres.
Sí, ho fan, evidentment, per allargar el hype, no? I perquè no sigui una cosa que en una setmana la gent se la mira, en parla molt, però en deixa de parlar. També amb això que deies, Neus, de que ha de suplir una sèrie que s'estrenava
cada setmana. Divendres.
Clar. Exacte.
Doncs, escolta'm, això és tan fàcil com fer una crida al senyor o la senyora catalana que hi ha al capdamunt d'Amazon, també, i els hi diem, i ja està.
Sí, no, jo el que, per exemple, el que faré jo és esperar-me. Em sembla que he vist que l'últim capítol són 8 episodis, com us he dit, se n'han estrenat dos, se m'han estrenat dos divendres passat, ara se n'estrena un cada divendres. El 2 de desembre crec que s'estrena l'últim, per tant, la gent que se la vulgui mirar sencera ja sap que a partir de la segona setmana de desembre la tindrà tota completa a Amazon. Són això, 8 episodis, són llargs, duren una mica més d'una hora, poquet més d'una hora, però passen l'hora, passen els 60 minuts per episodi. I això, ja s'ha... No s'ha confirmat que hi haurà segona temporada feta, o sigui, Amazon encara no ho ha confirmat, però sí que està en desenvolupament. Per tant, l'estan pensant, si més no, de desenvolupar. Evidentment, suposo que dependrà de l'èxit que tingui aquesta sèrie. Per tant, jo els dos primers episodis m'han agradat molt, m'han enganxat molt, sobretot en més... I fixa't, m'ha enganxat més aquesta Amèrica del 2032 que no la
del 99.
Exacte,
no sé,
fa una mica de por aquesta. Aquesta tan del futur fa molta por, però és una sèrie que tracta un tema que s'ha tractat altres vegades, però que ho fa visualment, sobretot, d'una manera molt nova, en el sentit que és un ciberespai molt punky, molt modern, però que alhora te'l reconeixes, i això és el que fa una mica de por, evidentment, en aquest Londres del... no sé quin any està, del 22,
sí,
segle
XXII. No sé, sí, em sembla que sortia el 999, no sé, molt allà. Molt bé, Sandra, doncs va, ràpidament, fitxa tècnica, sí, per als oients que s'han incorporat a la meitat.
The Peripheral, en anglès, per tant, T-H-E i Peripheral amb la F-P-H. En castellà l'han traduït al perifèric, però no el trobareu si busqueu el perifèric, heu de buscar The Peripheral. I és aquesta nova sèrie de ciència-ficció de Prime Video. Una temporada, 8 episodis, s'estrenen cada divendres, per tant, de moment hi ha 2 de disponibles, aquest divendres hi haurà el tercer, protagonitzada per la Chloe Grace Moretz, i no us expliquem gaire res més perquè aquesta sèrie és de ciència-ficció, ja sabeu que val més descobrir-les mica en mica. I a tot això, abans d'acabar, molt ràpidament, deixeu-me dir que jo, aquesta setmana passada, he pogut veure en directe el rodatge de la 6a temporada de Crown.
En directe?
En directe.
Home.
Van rodar, estan rodant.
Estan a Barcelona,
exacte,
no? Rodant.
Exacte, recordem que s'estrena d'aquí, em sembla que és la setmana que ve, no
l'altra. El 9 de novembre, no?
El 9 de novembre, no? S'estrena la 5a temporada. Doncs la 6a, que serà la que explicarà els últims dies de la Diana, s'està rodant ara mateix. Bueno, ara mateix. Sí, ara mateix s'està rodant per Espanya, sí, perquè hi ha una part del rodatge que s'està fent aquí a Espanya, simulant el París d'aquells anys, no? Dels anys 90. I per tant, una part d'aquesta sèrie es va rodar just on jo treballo, a Barcelona, i nosaltres des d'un edifici que tenim unes vistes espectaculars podíem veure el que estava passant.
Amb els prismàtics.
Bueno, evidentment, després ens vam acostar a veure l'escena, i tinc molta curiositat, ja us ho explicaré quan surti aquesta sisena temporada. Van estar-se tot el matí, des de les 7 del matí fins a les 2 del migdia, gravant la mateixa escena.
Uf.
Que és una persecució. No sé si la reconeixerem, sí, a la sèrie, però bueno, allà, el moment en què els fotògrafs de cops van a fer-li fotos a dins del cotxe.
I això van estar tot el matí per fer això.
Tot el matí per fer això. Veurem quants segons, perquè durarà segons.
La imatge durarà 2 segons.
Dura la imatge a la 6a temporada. Ens haurem d'esperar per aquesta 6a temporada, a la 5a, amb moltes ganes que s'estreni, doncs això, 9 de novembre, que no sé si és la setmana que ve o l'altra.
Molt bé, doncs Sandra Sotillo, moltíssimes gràcies per l'experiència inclosa.
Doncs vinga, va, ara toca menjar, que Déu-n'hi-do,
que vagi, ara molt menjar, bé, que aquesta coca de calfa aquesta boníssima. Vinga, gràcies,
adéu.
T'agradaria fer 20.000 abdominals en 30 minuts sense esforç ni dolor? EMS Sculpt, el primer procediment no invasiu que ens permet cremar greixos, guanyar musculatura, tonificar braços i aixecar glutis. L'autèntica revolució en aparatologia per a homes i dones. L'Orquídia, posa't en bones mans. Visita'ns a orquídia.com o segueix-nos a les xarxes.